COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada dia més m'agrada aquesta sintonia. No sé, li ha agafat el puntillo, allò... Estem fent una coreografia. Què tal? Bon dia, Losada.
És molt animada.
Ah, que sí?
Sí,
Gil, què tal?
Bon dia, companys. Es nota que el Barça està en crisi, eh? On és el ja, senyor Collado?
Ja comença bé, eh? Bueno, ha anat...
Està fent caixa, el senyor Collado.
Està fent caixa. Està treballant pel programa. Home, està treballant pel programa. Tu saps que a vegades sortim a fora, al carrer, fent programes a fora, i estem amb una cosa molt maca entre mans, i estem de reunions, però res, que ara torna,
eh? Greu, no? Serà, no, no sé, serà un gran bolo, si surt,
eh? Un gran bolo.
Molt maco.
Així que la seva sogra, dona, etc, que tranquils,
que no pateixi,
que venen.
Que ja pateix ell per tota la família.
Què passa, que amb mi no estan contents, o...?
Jo sempre estic content.
Vol algú, si és alguna queixa, ja sap vostè.
No, la queixa li he fet abans d'entrar. Jo...
Aquí?
Sí, perquè hi ha un greuge comparatiu, senyor Osada. A vostè el tracten d'una manera i a mi em tracten d'una altra.
Sí, per la manera de cridar-te.
Ai, això no...
Perquè t'he dit, Losada te espero, Gil, vente ya.
Gil, vente ya, ar... Losada te espero, sisplau.
No, clar, això, mira que és tiquismiquis,
És un greuge comparatiu. Els virgos són molt tiquismiquis.
Es nota que és dilluns. S'ha aixecat amb trempera avui el Gil, eh?
No,
hi ha dies que està més moix, jo avui he començat una mica...
Home, ha tingut un cap de setmana d'aquells que el revitalitza, el Gil.
No m'estranya.
Revitalitzen,
No, continuo per aquí, eh?
Vagi...
Que la cosa acabarà tangana, eh?
Vagi preparant...
Tangana les nostres.
Per això, per
això. I roses i maques, eh?
Aquest cafè és molt negre, eh, Gil?
Quin toqui últimament.
Pues és un tallat molt negre, eh?
És un tallat extra de sucre. Bueno,
molt bé, perquè l'audiència
sàpiga... No hauria de, perquè la pressió després ho nota, però...
Bueno...
És l'edat, és l'edat.
Vostè mateix. Escolti'm, senyor Losada, i acabo de veure, també Gil és molt important, i Jorge Martínez, que està a les vies de so, i la Paula, que és la nostra estudiant en pràctiques. I ves un estudi que...
I Laura, que vindrà demà.
Ens ha enviat correcte la Generalitat de Catalunya, concretament el Departament de Salut, que parla sobre que les dones catalanes som les europees amb més esperança de vida. Ho sento, perquè hi haurà molts que deuen pensar... no cal, 86 anys arribem les catalanes. I els homes sou el sisè, els catalans, els sisens d'Europa.
I on ens situem? 90 i pico?
No, vostè és en 80,5.
Tinc una pregunta.
Poc, eh?
Tinc una pregunta.
Digue'm.
Aquesta mitjana d'edat es refereix a les habitants a Catalunya o nascudes a Catalunya?
Qui viu està a Catalunya és un català, ja està.
No
enredi la troca, Gil.
Es considera català, no?
Continua.
No ho sé.
Bueno, jo crec que és una molt bona notícia, una salutació a totes les dones que estarem visquent molts anys, fins als 86. La resta, bueno, en parlarem perquè avui és dilluns i parlar d'aquest tema.
Vostè amb 85 i mig estarà aquí al peu del canó.
T'imagines?
L'Osada i jo ja seré història, però...
El pas que anem, que ja volen augmentar l'edat de jubilació als 67, i encara ens queden uns quants...
Haurem caigut.
O no.
Però vostè estarà aquí, eh? Collado també haurà marxat.
O sigui que farem molts dies internacionals de la ràdio.
Hauré dimitit abans.
Bueno, això és COPE Catalunya i Andorra. Això és Herrera en COPE, a la desconnexió. Són les 12:23, això és directe. I el que farem avui serà parlar de coses importants. Per exemple, la queixa entre els veïns i els turistes. Això és una cosa que no és nova, sinó que ja fa temps que es parla sobre aquesta... mala convivència que hi ha, sobretot a diferents zones de Barcelona. Avui en parlarem amb la Gala Pin, que és la regidora de Ciutat Vella, per parlar sobre un estudi que s'està fent de convivència per saber exactament què és el que està passant i què és el que podem fer entre tots. També, atenció, Losada, això t'interessa perquè s'ha prohibit extreure coral vermell de les costes, i concretament de la Costa Brava.
Hi ha expoliadors confessos a la zona de la Costa Brava, al Baix Empordà, la zona de les Illes Medes, que n'hi ha molt... el que passa que també tant el Seprona com els Mossos estan fent una bona tasca intentant enxampar aquests depredadors del mar que estan fent-li molt i molt mal, eh?
Doncs avui parlarem amb l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, del Joaquim Garrabou, que ens parlarà sobre aquesta prohibició. També tenim una altra història. Per què les dones cobrem menys que els homes? Sí, treguin pañuelo.
Molt feminista està vostè avui, eh?
Sí. Entre qui viu... No, però és igual, com que ens enterrarà tots. És igual.
Home, pensa que avui no està Collado, avui ja aprofito, no? I després, el diumenge hi va ser el dia dels turistes, el dia internacional del turisme, dels guies turístics que també es queixen d'aquesta proliferació que hi ha de guies avui per tot arreu i que diuen un rotllo patatero i tu te'l creus. Ja, esto se construyó en el año no sé qué. I tu, vale.
L'intrusisme, que n'hi ha molt i molt i molt en aquest sector, eh?
Bueno, d'esports parlarem. Ha passat alguna cosa el cap de setmana?
No. Ha estat a punt, eh? Ha estat a punt de passar.
Ell volia la cirereta del pastís, que va estar a punt de posar-ho, però no.
Escolti, li diré una cosa i li diré honradament. Jo no m'esperava que el Barça fes ahir el partit que va fer davant del Leganés. Jo esperava...
Partit, diu?
El guió típic d'aquestes coses, és a dir, el titular típic, allò de Leganés paga los platos rotos 6-0. Jo m'esperava una cosa en aquesta línia. No m'esperava allò d'ahir. Però, aviam, allò d'ahir serveix per ja que ningú negui institucionalitzar ara mateix, a dia d'avui, 20 de febrer, l'estat de crisi en el joc i en la secció de futbol del Barça.
I els jugadors estan contents amb el míster?
Els jugadors, tal i com vam explicar aquí, a COPE, no hi creuen en el tècnic. I potser alguna de les coses que es van veure ahir a la gespa del Camp Nou, doncs, evidencia o bufa a favor d'aquesta teoria o d'aquesta notícia explicada a COPE, que els jugadors ara mateix, 1, no creuen en Luis Enrique, i 2, la propera temporada el veuen fora del Barça. Clar, jo m'imagino Rakitic. ¿Yo qué voy a hacer si tú el año que viene no vas a estar y yo sí, per exemple? No,
bueno,
no ho sé, parlem, ja és entrar a les ments dels jugadors, és fer futbol ficció.
I si incendis a l'Espanyol, què va passar? No...
Doncs miri, que l'Espanyol, clar, la meva opinió és molt subjectiva, però jo esperava una mica més de l'Espanyol al Santiago Bernabéu, una mica més d'ambició, una mica més de joc, una mica més d'intent, una mica més d'aprofitar el fet que el Madrid feia 7 canvis a l'alineació.
Però quan surts amb la idea de que ets inferior i que perdràs, doncs ja enfoques malament el partit.
Si surts amb la idea d'arribar al minut 80 valenta l'1-0 en contra, clar, això demostra molt, però jo el que vaig veure no va ser el millor partit de l'Espanyol.
Hi ha partits on certs equips surten ja amb la mentalitat de que han perdut. I a partir d'aquí ja...
Si tu fas un pressupost malament i puntual al Bernabéu, no passa per la teva travessa, però...
Però ahir Leganés va estar a punt. Un mal dia el pot tenir el Barça o el Madrid.
I el Madrid, insisteixo, amb 7 canvis a l'alineació, havent-hi de jugar un partit important aquest dimecres al camp del València per recuperar Lliga. Ostres, era un bon escenari per intentar-ho. Després, potser perds 4-0. Vale, potser.
Bueno, ja anirem ampliant.
Diu que ens hem de callar, la Rodríguez.
Sí, diu la que durarà més que vosaltres.
Escolti,
que...
felicitats, l'Osada.
Estem allà.
Gran conversa. Aquest cap de setmana.
Vas escoltar la COPE, no?
Intentem fer sempre grans
felicitats
converses.
Felicitats pel programa.
A banda del convidat que
col·labora,
també els que envolten el programa.
El convidat és el que dona prestigi al programa.
Escoleu, això és Rere en COPE Catalunya.
És el seu programa, Montse, va.
Hem de començar... I crec que hem de començar, com sempre, amb el temps, perquè ha arribat la primavera, l'Osada?
Bueno, jo no sé si primavera, però estem a l'inici d'una setmana que serà molt maca, molt tranquil·leta, amb cels majoritàriament serers, pocs núvols, temperatures molt agradables, com les que hi ha a Barcelona, 15 graus, a Tarragona, 14 graus, 13 a Girona, 9 a Lleida i 5 a Andorra la Vella. I això, com dic, estarà pràcticament que ens acompanyarà aquest bon temps, aquest sol solet, tota la setmana.
I el trànsit?
Setmana important, que és setmana de Carnaval, vull dir que també és bo que el cap de setmana faci bon temps perquè hi ha les rues i tota l'activitat carnavalera a Catalunya, que és una bona, també, una bona ocasió perquè els restaurants i hotels facin un cas important, que també és una bona notícia. Transport públic, cap problema, xarxa viària, el problema de tot el matí tallada encara la Nacional 2 a Vidreres, comarques de Girona, hi ha hagut una topada frontal entre dos turismes, dos ferits crítics, es fan desviaments encara per l'autopista P7, 7 35, la G612 per reincorporar-se més endavant de nou a la Nacional 2.
Perfecte, Carles, si hi ha alguna cosa ja saps que portes obertes.
Ràpidament, a la una hi tornem, eh?
Fins ara, gràcies. I no sé si ho sabeu, però està amb nosaltres José Luis Gil, del Departament d'Esports.
Està insinuant que li ha tret protagonisme.
Que ens fa 5 cèntims del que ha passat a la jornada. I passarà alguna cosa durant aquest dia de dilluns?
Més que passar, preguntarem i ara què? Després del que va passar ahir al Camp Nou. I ara què? Pensant en els propers partits, el proper partit de Lliga porta el Barça al Vicente Calderón. Atlético de Madrid no és moco de pau.
No.
Ojo i alerta. I ara què? Ho intentarem embolcallar amb la veu d'algun protagonista de prestigi i amb un recull de signatures sobre com veieu el tema després que Bartomeu a la tele doncs pràcticament no negués tot, però es posés una vena als ulls i després al camp passés el que va passar. I a l'Espanyol pràcticament el mateix. I ara què? Perquè després de perdre contra la Real i després de perdre contra el Madrid, on està la situació real de l'equip a la Lliga? Escolti, quina explicació té la manca d'intensitat de dissabte? I per què i per a què, no? A on vol arribar aquesta temporada l'Espanyol? Preguntes eixos avui del bloc de futbol a Esports Cope.
Molt bé, si en un moment donat truca Leo Messi al llarg del programa, ja sap que micros oberts, i truca Luis Enrique també, eh? Que sàpiga que...
Tu, lo segon, ho dubto.
Bueno, mai se sap, eh? Bueno, senyor Gil, després el veig.
Sí, senyora.
I si no lo veo, serà perquè usted no quiere.
Por culpa mía, efectivament.
2:15, recordeu que tenim el perfil del Twitter del programa, és molt fàcil. Veieu una fotografia, sempre ho dic, de Carlos Herrera, de Pepe Collado i jo mateixa, de la Montse Rodríguez, es diu El Matí Cope, i sortirà Herrera en Cope Catalunya. Allà podeu seguir tot el que fem en aquest programa, i nosaltres el que fem durant el programa fins a les dues és mirar quines són les tendències. I hores d'ara s'està parlant, òbviament, de futbol, perquè venim amb la ressaca del cap de setmana. També hi ha un hashtag que diu tic-tac, tic-tac, Urdangarín. Finalment, aviam què és el que passa. I atenció, perquè es parla de José Manuel Soria, us en recordeu, del ministre, no? Doncs el jutge ha sentenciat que el senyor Soria no va pagar una suite on va estar a Punta Cana i el condemna a pagar. Són dels temes més comentats a la xarxa, i també volem comentar amb vosaltres altres històries a través del WhatsApp d'àudio del programa. És un número de telèfon que teniu que tenir memoritzat, que és el 678-09-48-16-678-09-48-16. Per què serveix aquest telèfon? Doncs per deixar missatges. I en aquesta ocasió us volem preguntar sobre l'entrevista que farem ara. Parlarem de veïnats i parlarem de turistes. Ets aquestes persones que té problemes amb el veïnat? Hi han turistes que entren i surten constantment a deshores i no et deixen descansar? Doncs si vols deixar-nos les teves opinions, a través del 678-09-48-16-678-09-48-16, i al final del programa escoltarem els àudios de l'audiència de Caudios, perquè heu de deixar una nota de veu, eh? Una nota de veu, no escriviu ni truqueu, sinó una nota de veu. Esperem les vostres opinions, les vostres notes de veu, al 678-09-48-16, i no marxeu gaire lluny, perquè la Gala Pin, la regidora de Ciutat Vella de Barcelona, ens parlarà d'aquest treball que s'està fent durant tot l'any perquè hi hagi una bona convivència entre els veïns i els turistes.
Herrera en Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cope Catalunya i Andorra.
Vas contractar una hipoteca multidivisa i per molt que paguis el deute no baixa?
Baixa?
Prou! Contacta amb Apredef, una associació d'afectats per productes financers d'alt risc, i paga el que realment deus d'hipoteca. Informa't al 93 281 1140. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 1140. Apredef guanya, tu guanyes.
T'agrada el busseig? Tot el que necessites saber al Saló de la Immersió. Material i complements, agències de viatge, escoles i centres de busseig, piscina per fer batejos d'immersió, demostracions, rècords d'apnea. Del 24 al 26 de febrer, a la Fira de Cornellà, torna al Saló de la Immersió. Vine a gaudir de la festa del submarinisme. Més informació a salondelaimmersion.com. Fira de Cornellà, Ronda de Dalt, sortida 15.
De dilluns a divendres, a partir de les 7 de la tarda...
Estem arribant al final de la setmana, últim dia de la setmana, aquí a la linterna de Cope Catalunya i Andorra.
Hi ha gent que, per mala sort, per diferents motius, no pot tindre les mateixes coses que nosaltres.
El problema lleva cuando la adicción avanza y los comportamientos pues se vuelven más automáticos.
Un cop se'l va atindre, pues va ingressar a presó.
Doncs nosaltres estem arribant ja al final del programa d'avui.
La linterna de Cope Catalunya i Andorra, amb Carles García Pastor.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o IOTT.net.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
¿Quieres vender tu piso y ahorrar hasta un 90% en comisiones? Cliventa.com 93-737-0577. Con Cliventa.com vende tu casa de manera fácil, rápida y al mejor precio. Cliventa.com 93-737-0577. Vende tu casa sin comisiones. Cliventa.com.
¿Quieres conocer el mejor menú de calzotadas de Barcelona? Pues ven al nuevo Valentinos en Ronda San Pera 12, junto al Corte Inglés. Menús de calzotadas especiales para grupos y particulares y al mejor precio. Salón privado para cenas, reuniones y eventos. Nuevo Valentinos, restaurante, cervecería gastronómica junto al Corte Inglés. Nuevo Valentinos, las mejores calzotadas de Barcelona. Nuevo Valentinos, calzotadas de primera. Nuevo Valentinos, en Ronda San Pera 12, junto al Corte Inglés. Disfrutarás de tus calzotadas. ValentinosBCN.com.
Cada tarde de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
La bona música també és protagonista en aquest programa. Ja sabeu que sempre ens agrada donar pinzellades de la música que està sonant, i aquesta ocasió és el de Bruno Mars, que estarà en concert a Barcelona. Ja tenim ganes de veure'l, encara hem d'esperar una miqueta, eh? Tot i que van dir que ja es van vendre totes les entrades, esperem, creurem els dits que hi hagi la possibilitat de poder comprar-ne alguna. Bueno, ens quedem ara mateix a la ciutat de Barcelona i ens quedem en concret a la part de Ciutat Vella. I en parlem de Ciutat Vella i parlar de turisme, imagino que Galapín, regidora de Ciutat Vella, és van conjunts, no? La Ciutat Vella i turisme. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, a la Ciutat Vella és el districte més turístic per excel·lència, sí.
Volem parlar de Ciutat Vella i concretament parlar també de turisme, perquè vostès volen fomentar, ja ho estan fent, sobretot durant els mesos d'estiu, fomentar el que és la convivència entre veïns i turistes. Com han anat aquestes experiències que s'han dut a terme en el pla d'estiu que s'aplica en aquest districte?
Bueno, el pla d'estiu és una vocació extra de recursos que fa molts anys que s'hi fa al districte de Ciutat Vella, justament per millorar la convivència a l'espai públic. I nosaltres el que hem volgut ara, perquè a Ciutat Vella és estiu tot l'any, no? És ampliar aquest pla de veïnatge durant tot l'any, ampliar-lo també a l'intervenció en escales de veïns, ampliar-lo a les zones d'oci nocturn i a l'espai públic, també per fomentar les relacions comunitàries amb una mirada intercultural i, per tant, tenir una intervenció més global al districte durant tot l'any, canviant també la intensitat depenent de l'època de l'any, perquè a l'estiu haurem d'abocar més recursos que el gener, per entendre. Uh-huh.
Imagino que també és important que el veïnat no vegi el turista com un enemic, no?
Sí, bueno, el que és important és que el turisme que tinguem sigui compatible amb la vida veïnal i amb els drets de la gent que viu al districte. I en aquest sentit, per exemple, a la nit doncs tenim un problema al districte des de fa molts anys que ara volem abordar amb més focus del que s'havia fet fins ara.
Uh-huh. És un nou pla en el que treballaran una trentena de persones?
Incorporem un equip amb 11 figures diferents, que serà un equip d'unes 32 persones, finalment, i dins d'aquest equip les figures són d'educador social, de mediador intercultural, d'auxiliar d'espai públic. Bueno, tenim també un arquitecte i un lletrat per poder fer seguiment i detecció d'aquells mals usos que es donen dels habitatges, no? d'habitatges d'ús turístic, habitatges ocupats per ocupacions delinqüencials, no? O casos d'assetjament immobiliari, no? Agents cívics. Estem parlant d'això, d'un equip multidisciplinar que ha de poder abordar diferents problemàtiques que ens trobem al districte.
Gala, s'ha vist que al llarg d'aquests mesos, quan s'ha fet aquest pla estiu a la zona de Ciutat Vella, ha anat a millor la cosa?
Ha anat a millor, l'únic que cada cop tenim més visitants i, per tant, l'ús, sobretot de l'espai públic, és més intensiu, no? Això també trenca les xarxes socials que es van que es van donar a l'espai públic. Això també augmenta amb la pressió immobiliària que tenim moltes vegades per destinar els habitatges a un ús turístic que genera assetjament o males pràctiques immobiliàries. I, per tant, vist, no?, els resultats dels últims plans d'estiu, hem volgut canviar una mica el focus i poder intervenir durant tot l'any.
Mm-hmm. Rebeu moltes queixes d'aquests veïns que estan compartint escala amb turistes que venen i marxen, no sé, constantment?
Sí, rebem moltíssimes queixes, també en dos sentits. Una és les molèsties, però l'altra, i això els veïns cada cop mostren més angoixa, no?, és la pèrdua d'habitatge, la pèrdua d'un bé i un dret fonamental, com és l'habitatge, per dedicar-ho a un negoci. A més, moltes vegades els visitants que tenim, sobretot quan parlem de la nit, tenen poca cura del seu entorn, no? I, per tant, també és un problema no només a l'habitatge, sinó també a l'espai públic, el que suposa això de cara al descans veïnal, que també pot afectar greument a la salut quan la gent no pot descansar.
Clar que sí. Bueno, estarem, com sempre, molt pendents de tot el que es faci en aquest districte, com sempre, a la ciutat vella en aquesta ocasió, que, com dèiem, treballar-ho durant tot l'any per la convivència entre veïns i turistes. Gala Pin, regidora de Ciutat Vella, moltes gràcies. I fins la propera. Bon dia, que vagi
adéu.
Bé. Les 12:41 minuts, això és Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. Aprofitem per saludar tota aquella gent que ara mateix està al cotxe escoltant aquest programa i dir-vos que no marxeu perquè d'aquí a res en parlarem del corall vermell, perquè el govern català, atenció, prohibeix extreure aquest corall vermell a les zones de costa. En parlarem amb Joaquim Garrabou, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Necesito un portátil ya.
¡Bien!
Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien!
Click and Express, 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Vull aprofitar l'avinentesa per dir a la nostra audiència que si voleu anar al Saló de la Inversió que celebra aquest cap de setmana, és molt xulo, recomano per la gent que no hagi anat, que es farà a Cornellà de Llobregat, ens podeu trucar al telèfon gratuït de la ràdio, ja sabeu que és el 940-2032, si podeu endur-vos unes entrades per anar, recordeu, aquest cap de setmana a Cornellà al Saló de la Inversió. Tot just ara en parlem d'una cosa relacionada, òbviament, amb el mar, i és l'extracció de coral vermell del litoral de Catalunya, que, atenció, estarà prohibida a partir de l'any vinent i durant almenys una dècada per intentar allunyar les colònies d'una extinció que sembla pròxima. La pregunta és, no hi ha cap altra opció? Doncs li preguntem al Joaquim Garrabou, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar. Joaquim, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Arriba ara, però estarà prohibida a partir de l'any vinent, però segurament molts de vosaltres en pensareu, això s'hauria d'haver prohibit abans, no?
Sí, home, fa molts anys que si s'haguessin pres les mesures adients i s'haguessin aplicat correctament, probablement no estaríem ara mateix en la presa d'aquesta decisió.
Per què és tan important el corall vermell a les nostres costes?
Bé, el corall vermell és important per diversos motius. El primer, probablement, és perquè és una espècie que és emblemàtica per la Mediterrània. No entenem la Mediterrània sense el corall vermell. Ha estat una espècie que històricament ha guiat les nostres societats, ha estat motiu d'intercanvi, motiu de comercialització, ha estat en el nostre imaginari del que és la Mediterrània, doncs està el corall vermell. I des d'un punt de vista ecològic també té el seu paper, fa un paper, de fet el corall vermell és una espècie del grup dels antozous, que són els animals amb flor, són animals però tenen són semblants a les plantes o als arbres terrestres, i en el mar fan més o menys la mateixa funció. Són estructuren els hàbitats, permeten que altres espècies es desenvolupin i la seva pèrdua fa que hi hagi aquesta pèrdua de l'hàbitat. És com si es talla un bosc en els ecosistemes terrestres.
Què en fa la gent que s'emporta aquests corals?
El corall es comercialitza per fer articles de joieria, bàsicament, encara que també hi ha gent que l'utilitza per fer medicaments o, bueno, pocions màgiques i coses d'aquestes.
Uh-huh. Només en porten els grans, no? Perquè heu vist que hi ha disminució de la mida, no?
Sí, les colònies amb més valor són les de mida més gran, perquè aquestes són les que són les més rares i si es volen fer joieries, es volen fer articles de joieria, doncs amb branques més grans, que poden arribar als 2 centímetres, als 3 centímetres, doncs es poden fer, per exemple, perles, que són d'un diàmetre major, que són les més apreciades.
Uh-huh. Si no recordo malament, Joaquim, des de l'any 92 està prohibit, veritat, a les Illes Medes agafar-ne, no?, extracció de tota aquesta zona.
Sí, bueno, per fer front a la sobreexplotació del corall, com d'altres espècies marines, com diferents espècies de peixos o de llagostes, etc. Una de les eines més potents que tenim són les àrees marines protegides, i les Illes Medes és un d'aquests casos.
I
dintre d'aquestes àrees marines protegides, el fet que es prohibeixi l'extracció doncs permet la recuperació d'aquests recursos, també del corall.
A l'igual, ara mateix estic pensant, per exemple, quan ens enduem una pedra o una no sé com dir-te ara, d'algun país, d'això, quan arribes a l'aeroport diuen no te l'en pots endur, no?
Mm.
Això hauria de passar igual amb el corall.
Bé, està prohibit l'extracció del corall a nivell dels escafandristes, per exemple, que van a fer immersió, no es poden agafar branques de corall com de record, i això té una justificació, perquè si comencem a multiplicar pels milers d'immersions que es fan a la costa, si cadascú només faria, transportaria una petita branqueta, però multiplicat per el número d'immersions que hi ha, doncs això tindria un impacte molt, molt important.
Vosaltres recomaneu no llançar-ho, òbviament, perquè hi ha molta gent que tindrà corall a casa seva, no? Però sí que demaneu que no en comprin més.
Bueno, no es tracta de no comprar o deixar de comprar. El corall que ja està extret es comercialitzarà i si la gent li agrada, endavant. Aquí tothom és lliure de fer el que vulgui. El que sí que és cert és que, com passa també amb altres recursos naturals, el saber quin impacte ecològic té, quin impacte mediambiental té, doncs la gent pot prendre consciència de d'on ve l'impacte que té i després prendre la decisió si vol continuar o no comprant aquest tipus de productes.
Joaquim, des que feu aquestes crides i des que els mitjans de comunicació ens fem ressò, es nota que hi ha una davallada de gent que baixa al mar i agafa aquest tipus de corall?
Bueno, no, la gent no anava i agafar aquest corall. La gent ja sabia que el corall vermell està prohibit agafar així per esportivament. Mm. Hi havia les llicències que donava el Departament d'Agricultura i Ramaderia i Pesca i igualment el Ministeri de Pesca, que donaven les llicències per les aigües interiors i per les aigües exteriors, i hi havia una sèrie de regulacions. El problema que hem tingut és que probablement la gestió que s'ha fet d'aquest recurs no ha estat la més adequada. Per exemple, aquí a la costa catalana es va tancar una zona, es va fer una zona de veda, la zona que és de la zona del Montgrí, i es va continuar mantenint el mateix número de llicències. Que la pressió de tots els pescadors que estaven pescant en tota la Costa Brava es va concentrar bàsicament al Cap de Creus. Que això, els mateixos corallers reconeixen que la zona del Cap de Creus està molt, molt, molt afectada.
No. Hem de dir que es troba en profunditats de 10 a 800 metres, no? Que no és gaire...
Sí, és una espècie molt, molt curiosa en aquest aspecte, perquè normalment les espècies tenen unes distribucions batimètriques més restringides, i en canvi el corall doncs el trobem des de fins i tot de 5 metres fins a una troballa que hi ha hagut aquest estiu, ha sigut que s'han trobat unes poblacions a les costes de Malta a més de 1.000 metres de fondària.
Déu-n'hi-do, Joaquim Garrabou, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, moltes gràcies i enhorabona per la tasca que feu, una tasca superxula, a més. A mi quan et vam trucar em van dir, no, el Joaquim ara mateix s'està capbussant, truqueu-lo més tard, quina sort i quina enveja, a més, en un país com el nostre que tenim unes aigües impressionants.
Mm-hmm.
tenim res a envejar enlloc.
Sí, jo simplement volia, si em permets, volia dir que els biòlegs, perquè últimament estem bastant, el col·lectiu de corallers, per exemple, ens ha criticat molt per aquesta mesura, que entenem que arriba en un moment i que per ells té, els afecta molt. Però nosaltres, com a biòlegs que treballem per la conservació, de fet el que treballem és per la salut dels oceans.
Òbviament.
I no per, primer perquè necessitem que els oceans estiguin sans i perquè les nostres societats depenen de que la salut dels nostres oceans. Si els oceans no estan sans, la nostra societat no es podrà desenvolupar. I precisament el que estem proposant ara és probablement l'únic mitjà perquè el tema de la pesca del corall es pugui mantenir en un futur.
Doncs més clar no es pot dir, Joaquim. Moltíssimes gràcies i el que deia, enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-nos pel nostre treball.
Continuarem parlant. Gràcies, bon dia,
adéu-siau.
Bon dia. Gràcies.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
Venga, Juanma, que soy tema.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juanmantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, señor.
T4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12:50 minuts i ara Montserrat, els oients diran, i el PP no el tenies, el tenies amagat dintre d'una caixa. Doncs no, Montserrat, estàvem en un lloc meravellós de Barcelona, de Catalunya, que és l'Hospital de Sant Joan de Déu, sí. Que hem anat, doncs, per cert, bon dia a tothom.
Bon dia.
Mal educat que som.
Sí, jo he dit a l'inici del programa això, que estàvem treballant en una cosa molt bonica, sí. I que sabeu que a vegades posem les rodes a la ràdio, marxem fora per fer el programa, clar, i que en aquesta ocasió estàvem tancant una cosa, no he dit què ni on.
Doncs ja podem confirmar-ho, doctora Torrejón, què tal, Carmen?
Muy buenos días.
Hola, serà el 15 de març, serà l'Hospital de Sant Joan de Déu i farem el programa en directe des d'allà. Per què? Doncs per moltes raons, però bàsicament per dues. Perquè l'Hospital de Sant Joan de Déu celebra el seu 150 aniversari, però sempre, com m'han dit aquest matí, mirant al futur, mirant els 150 anys que han de venir a l'hospital i parlant de tota l'aportació tecnològica i humana que hi ha en aquell hospital de cara als més petits, als nens. Perquè d'entrada arribes allà i allò no sembla un hospital. És a dir, d'entrada ja és un èxit. Ja és un triomfo. Llegar allí, esto no es un hospital, pues es un hospital para niños.
Uh-huh.
Doncs, a més, farem el programa des de l'entrada, Carmen.
Correcto, que tienen, es un sitio fantástico.
Fantástico, que tienen allí un cerebro colgado, un intestino
por el que pasan los
qué
niños.
Qué bonito, qué decorado, ¿no?
Sí. Sí, pero es que es lo que dice Pepe, cuando tú llegas allí, yo lo digo, yo he estado allí, me lo ha enseñado Cándida. Yo le preguntaba a Pepe si había visto la zona de hospital AMIC, que es donde nosotros estamos centrando sobre todo el proyecto Kilos Solidarios. Y cuando tú entras allí, y creo que tú me lo puedes confirmar, Pepe, yo cuando salí de allí dije, ¿qué tengo que hacer? Es decir, yo tengo que hacer algo, yo no me puedo quedar parada, ¿no?, ante este hecho, ¿no? Y bueno, pues ese fue uno de los motivos por el cual surgió el proyecto Kilos Solidarios. Y yo tengo que dar las gracias, como siempre, y lo digo siempre, a COPE, pero no gracias. Gracias, infinitas gracias a esta emisora, porque cuando yo les conté el proyecto, yo no he tenido ni un solo obstáculo, pero no obstáculo que uno puede decir, oye, lo vamos a pensar, sí, que no sería un obstáculo, ¿no? Lo vamos a pensar.
Ni un pero.
No, señores, ni un pelo. Es decir, ha habido disponibilidad absoluta de la emisora COPE y de este periodista que les hace a usted un programa tan agradable como es Pepe para involucrarse.
Con
Montse Rodríguez también.
Dos, siempre juntos.
Y todas las personas que están en la realización, gente que no se ve y no se nombra, pero
claro,
que sin ellos no sería posible.
Todos.
Entonces, le contamos un poquito a la gente por qué tiene que soltar la pasta, por qué se tiene que meter la mano en el bolsillo.
Yo creo que sí, además. ¿Vale? Además, de paso que sueltas la pasta, sueltas la grasa.
Ahí va.
¡Ay,
cómo me ha gustado ese eslogan! Me ha encantado. Suelta la pasta y suelta la grasa.
Claro.
Oye, esto me lo copió.
Suelta la pasta,
suelta la grasa.
Y Montse te añadiría
fantástico.
La grasa parda.
Exacto, la grasa parda,
pero
que
me da
fea,
igual,
¿no?
Parda o no parda. La grasa.
Vale, la grasa
suelta la grasa, suelta la pasta. Pues vamos a saber cómo lo hacemos. El proyecto Kilos Solidarios es un proyecto que inicialmente hemos puesto nosotros en marcha como centro médico, pero poquito a poquito se irá haciendo más grande, que nosotros lo que hacemos que es, por cada kilo que nuestros pacientes pierden, pierden, donamos un euro a San Juan de Déu. Claro. Es decir, somos un intermediario, ¿no? De la pasta esa que se la damos a San Juan de Déu y le quitamos mucha grasa al paciente. Sí, sí, porque imagínate, un paciente que pierde 30 kilos con nosotros, nosotros soltamos 30 euros para ese proyecto. Pero yo ahora me quiero dirigir a otras personas. Yo hablaba antes con Pepe y decía, 6,5 millones de personas en Cataluña, vale, ¿habrá 500,000 más o menos, con un poquito de sobrepeso?
Más que menos.
Pues yo creo que sí. Vamos a poner un poné, como dice el señor Herrera, un poné. Pues sí. Que uno tiene 2 kilitos de más, vale, perfecto, y que se los ha cogido en Navidades y ya se los ha perdido. Pues da 2 euros.
Fíjate.
Pues tú imagínate si en lugar de 2, porque le rasca el bolsillo y dice doy uno por 500,000 son 500,000
euros. Sí, señora.
Es decir, que con esto lo que queremos ante todo es que todos nos mentalicemos, que nos demos cuenta de lo fácil que es, que a veces lo pensamos más complicado, pero no lo es tanto. Nosotros con nuestros pacientes directos lo hacemos, pero aquellas personas que se quieran unir a este programa maravilloso, que es Hospital Amic de San Juan de Déu, si entran en la página web de San Juan de Déu, en un futuro estará en la Fundación Kilo Solidario, que la estamos haciendo, pero bueno, entran en San Juan de Déu, encontrarán una cuenta y a ese banco pueden dar un euro, pueden dar 2 euros, pueden dar según los kilos que están perdiendo.
Suelta la pasta, suelta la grasa.
Suelta la grasa. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito!
Bueno, pues ya lo sabéis, y como siempre el mensaje final es eso. Piensa en tu salud, de acuerdo que pienses mucho en tu estética, pero también piensa en tu salud y acuérdate que está la doctora Torrejón y Star Bene a tu disposición para ayudarte, para que seas más feliz y estés más sano. 93-414-3631. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Adeu.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Los martes en la tarde, Jorge Alcalde pone luz y explicación a todo lo que nos rodea.
Oye, esto de que los cerdos son optimistas o pesimistas, ¿cómo se puede saber?
Bueno, esto forma parte de algunas investigaciones de etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Ai, que penilla, només li queden 3 minuts a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, però després alegria, perquè a partir de la 1, després de les notícies, comença el migdia fins a les 3 de la tarda i moltes històries que explicar-te. Però ara, Montse, jo que he vingut de corre cuita des de Sant Joan de Déu,
sí.
Per cert, insisteixo, el programa el farem el 15 de març, farem el programa des d'allà, per celebrar el 150 aniversari d'aquesta institució, un dels millors hospitals infantils i de referència que tenim a Europa, i COPE Catalunya estarà allà. Què he preguntat avui als nostres oients?
Avui com hem començat el programa fent una entrevista a Galapín sobre el tema de... Recordem que Galapín és la regidora de Ciutat Vella i hem parlat sobre el tema de la convivència entre veïns i turistes i saps que hi ha molta gent que per sort o per desgràcia, ho dic perquè segurament hi ha gent que li va molt bé i d'altres
sí,
que no,
sí.
Doncs estan patint entre cometes el fet de, per exemple, tu estàs visquent allà tota la vida i de cop i volta, doncs, cada 2 o 3 dies vas veient gent nova que arriba al portal a unes hores que no cal, muntant festes a unes hores que tampoc calen, etc. Doncs llavors, aprofitant que avui hem fet l'entrevista amb la Galapín, hem preguntat a l'audiència que si tenen algun cas de convivència o de mala convivència o de bona convivència fins i tot, que ens enviïn un missatge d'àudio, una nota d'àudio al nostre telèfon que és el 678-094-816, 678-09-48-16. Si tant teniu bona convivència com dolenta,
com dolenta
o si teniu problemes i ningú us fa cas.
Efectivament, també.
Aprofiteu per enviar-nos el missatge. I també hem aprofitat avui per donar el telèfon directe del programa, que és el gratuït.
940-20-32.
Exacte, per recordar que tenim invitacions per anar al Saló de la Immersió, que es farà aquest cap de setmana, 24, 25 i 26. I si voleu anar, que és a Cornellà, que paga la pena perquè és molt xulo, i sobretot
sí,
ara també que hem parlat avui sobre el tema del corall i la immersió.
Ara t'escoltava,
amb el Joaquim Garrabou.
És més important important el coral del que sembla, eh?
Home, vull, i tant.
Sembla que sigui una, un objecte decoratiu. No.
Què diu que decoratiu? Que també en joieria, però s'ha d'anar molt en compte perquè ens estem carregant. Ell diu, és el mateix que un bosc, però al mar.
Efectivament.
És exactament el mateix.
És un patrimoni de la humanitat.
I aprofitant això, mira, ha vingut a col·lació parlar de les habitatges dels turistes i també parlar del mar per el Saló de la Immersió.
Doncs recorda, si vols invitacions pel Saló de la Immersió que es fa a la Fira de Cornellà aquest cap de setmana, 24, 25, 26 de febrer, el telèfon gratuït del programa 940 20 32, i si tens problemes amb els veïns o no els tens, el WhatsApp del programa 678 09 48 16. Ara l'actualitat, les notícies de la una i després migdia, COPE, Catalunya i Andorra.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estados Unidos defiende su compromiso con la Unión Europea. El vicepresidente Mike Pence ha garantizado en Bruselas que la administración de Donald Trump va a seguir contando con Europa. Estamos en Bruselas, Alberto Fernández.
El mensaje del vicepresidente de Estados Unidos en Bruselas ha tenido un tono mucho más amable que el que suele emplear Donald Trump a la hora de hablar de Europa. Mike Pence ha reafirmado el compromiso norteamericano de mantener la cooperación con la Unión Europea.
We are separated by an ocean.
Estamos separados por un océano, pero unidos por una herencia común y un fuerte compromiso conjunto por la libertad, la democracia y por el Estado de Derecho. Una cooperación en el ámbito de la defensa y de la seguridad, pero también en el económico. Pese a la interrupción de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio anunciadas por Trump, Pence ha recordado la importancia del comercio transatlántico, que genera 14 millones de empleos a ambos lados del Atlántico.
Aquí en España, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada confirma que el sistema actual de pensiones podría mantenerse si no se derogan las reformas de 2011 y 2013. Advierte, por otro lado, que hacen falta medidas para evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo. Álvaro Cutelén.
Según los cálculos de FEDEA, derogar esas reformas, volver a ligar las pensiones al IPC y jubilarse a los 65, supondría subir un 70% el IRPF para soportar el gasto, algo inviable. Pero sí son necesarios parches, por ejemplo, ligar solo al IPC las pensiones mínimas, blindarlas para que no haya casos de necesidad. Esto sí tendría un coste asumible, según Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA.
Entre el 17 y el 57 nos costaría 4 décimas de punto de PIB al año. 4.000 millones de punto de PIB al año sería subir el IRPF un 6%, básicamente. Me parece una factura bastante asumible.
Con el actual sistema, la pensión media solo perdería un 4% de poder adquisitivo, pero una vez recibida, según de la fuente, podría perder hasta un 30% los siguientes 20 años.
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, coincide con el gobierno en la necesidad de abrir una vía de diálogo con la Generalitat si se abandona el desafío independentista. Ricardo Rodríguez.
Javier Fernández se ha resistido a dar pábulo a una futura oferta de Mariano Rajoy a la Generalitat de Cataluña. El presidente de la gestora del PSOE abre la puerta al diálogo siempre y cuando la vía de Carles Puigdemont excluya el derecho de autodeterminación.
Si la Generalitat tiene una alternativa, una tercera vía que no pase por el derecho a la autodeterminación, estaríamos de acuerdo con que se hablara.
Fernández ha negado haber sido informado por Rajoy de contactos o negociaciones discretas.
El Hospital Madrileño Gregorio Marañón y la Clínica Universidad de Navarra empiezan a probar en pacientes la primera inmunoterapia contra el cáncer desarrollada íntegramente en España. Carmela Vallén.
Aún es un estadio muy preliminar, pero el fármaco ya se ha inyectado directamente en el tumor a 5 pacientes de estos 2 hospitales. Y lo primero es comprobar su seguridad para después ver si cambia la respuesta del sistema inmunológico ante el cáncer con su uso o bien en combinación con otros tratamientos oncológicos. Puede servir para todo tipo de tumores accesibles con una aguja y es 100% español. Ignacio Melero es experto en inmunología de la Clínica Universidad Navarra.
Hay más de 2.000 ensayos clínicos de inmunoterapia en progreso en este momento. Este fármaco es español por los 4 costados.
Fue el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas el primero en ver su potencial y de momento se aplica a pacientes con tumores no hematológicos y de mal pronóstico, pero los expertos esperan que si todo va bien pueda servir incluso como vacuna en el futuro.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
¿Qué tal José Luis? Muy buenas.
Hoy nos vais a hablar de una pareja de recién casados que se va de viaje, hasta ahí todo normal, pero seguramente lo peculiar de este matrimonio del que nos vais a hablar es dónde ¿Y por qué se fueron a ese sitio de viaje? Dímelo ya, porque no me lo quiero decir hasta ahora. No, misterio, misterio.
Estás inquieto. Bueno, cada vez es más frecuente que haya seglares que responden a lo que llamábamos la misión ad gentes, o sea, la misión que se realiza saliendo del propio ambiente para llevar el anuncio del evangelio a lugares lejanos. Pues Jara y Charlie son farmacéutica y médico respectivamente, y en lugar de aferrarse a sus legítimas seguridades, decidieron dedicar su primer año de casados a la misión, en este caso en Mozambique. Dedicaban la mayor parte de la jornada a trabajar en el centro sanitario de Nacusa, en el noreste del país, y por la tarde se quitaban la bata y ayudaban en la animación de las comunidades cristianas, participando en la alegría que atraviesa las penalidades diarias de la gente, una alegría arraigada en una profunda religiosidad. Ahora han vuelto a España, la misión cambia de forma, pero continúa, lo contamos.
Más detalles en un ratito, a y media. Será momento para El Espejo aquí en el mediodía. Gracias, Restán, José Luis. Hola, Corrochano, José Luis.
¿Qué tal, José Luis Pérez? Buenas
tardes. Hay más Liga con el Málaga Las Palmas.
Sí, hoy se completa la jornada de Liga, pero antes te cuento que la victoria del Barça en el Campeonato Nacional de Liga 2-1 ante el Leganés, gracias a un penalti en los últimos minutos, da paso a la Liga de Campeones. Esta semana el turno es para el Atlético y el Sevilla. Mañana el Atlético de Madrid juega en Alemania contra el Bayer Leverkusen. El Atlético, enviado especial Antonio Ruiz, está a punto de llegar a Colonia.
En unos minutos estará a punto de llegar la expedición del Atlético de Madrid al aeropuerto de Colonia con 19 hombres, 3 porteros, porque ha entrado Black, recibió la alta médica en el día de ayer, sin Godín, sin Juanfran y pendiente de Lucas, que mañana después del juicio volará en un avión privado para incorporarse a la disciplina del Atlético de Madrid. Esta noche, esta tarde, entrenamiento y rueda de prensa en el Valle Arena de Leverkusen.
El miércoles es el turno del Sevilla, que va a jugar contra el Leicester, y a las 3 y cuarto el campeón de la Copa del Rey de baloncesto, el Real Madrid, empieza la ruta para ofrecer su título conseguido en Vitoria en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de España.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho mediodía por contar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A unes 6 minuts després de l'actualitat nacional i internacional, ara arriba migdia a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra, amb la informació del temps. Les Palmes que escoltàveu era, no trobo explicació humana possible.
De benvinguda a casa seu, home.
Gràcies.
Si vols xiulets,
he fet una escapadeta, però aquí estem,
Si vols xiulets com l'André Gómez, ens hi posem, no...
Que pena, no?, que ja comencem aquestes alçades, no?, amb xiulets, no?
Sí. Home, miri,
ja ho has explicat abans, miri, no, Montse,
sortiré,
ja ho has explicat abans,
sortiré
no?
del meu rol. Bueno, però és injust que tots els plats trencats els pagui André Gómez.
Escolti, m'ha dit un ocellet que fins a divendres d'aquesta setmana és sol, no?
I dissabte i diumenge també.
Eh?
No sigui gafe. Que el cap de setmana és el primer cap de setmana de Carnaval, el fer bon temps, perquè la gent pugui sortir, sí, consumir...
Aquest dijous és dijous gras, no? Ens ha d'arribar la botifarra del Montse,
tenim
no?
una setmana...
Home, si no ens arriba no fem el programa,
No fem el programa dijous gras,
Sí?
Si no arriba la botifarra...
Una, només, una.
Home, un plat, home, perdó.
I farem també l'enterro de la sardina i menjarem... La sardina no es menjava, no? Perquè s'ha d'enterrar sencera.
S'havia d'enterrar sencera, sí.
Ah, molt bones, que són les sardines. Que bona. Una picada allà i julivert,
Sardines de la costa. Com està el cel? Com està el temps?
És l'inici d'una setmana marcada pel bon temps, cel majoritàriament serè arreu de Catalunya i temperatures molt agradables com les que hi ha ara a Barcelona amb 15 graus, 14 a Tarragona, 13 a Girona, 9 a Lleida i 5 a Andorra la Vella. No hi ha problemes de transport públic, a la xarxa viària s'ha reobert ja parcialment, la Nacional 2 a Vidreres, comarques de Girona, ha estat tot el matí tancada per un accident, encara hi ha cues, hores d'ara s'ha d'anar amb molta precaució, però ja ha reobert aquesta via, tant en sentit Girona com en sentit cap a Barcelona. I a la ronda del litoral de Barcelona hi ha cua de la Barceloneta fins al Far per anar cap al Llobregat a causa d'un accident entre un turisme i un tot terreny.
Escolti, tinc un dubte informatiu.
Només un.
Hi ha hagut o no hi ha hagut converses secretes entre Madrid i Catalunya, Catalunya i Madrid?
No sé, com són secretes, no sé.
Punyetero.
El senyor que ho va dir. No sé, si són secretes, per què ho diu?
Jo porto tot el cap de setmana, uns diuen una cosa, els altres diuen una altra, no sé, escolti.
El senyor que ho va dir, ho va dir ahir.
Sí.
I sol ho va liar, i aquest matí un altre, intentant desliar.
Però per què diuen res si són secretes?
No sé, truqui per aquell senyor i pregunti-li.
Esteu fent l'acudit d'Eugeni, eh?
Sí. Quin era?
Vinga, vostè és un espia?
Primer que vaig pensar, diu, conversa secreta. Caramba, tu, secretes, ho estàs bombant.
No, però, escolti, Lozada, mire, secreto de dos difíciles
secreto entre tres ja no lo és.
Efectivament.
I després surt un altre, durant les converses, diu que són secretes, ja no és prinsant que existeix, però no ho veu ningú.
Sí, sí. Mare meva. El president.
I ha sortit un tercer aquest matí.
Per acabar de liar-la.
Sí, diu, no, desmenteixo que hi hagi converses secretes.
Mare meva, senyor.
No, és un culebrot que durarà uns quants dies.
Us en recordeu d'allò d'aquest llibre que es deia La Catalunya Màgica? Pues por ahí vamos, por ahí vamos. Gràcies, Carles, que vagi molt bé.
És difícil qualificar-ho tot plegat.
Tot plegat, tot plegat. Fins després. Gil, l'actualitat esportiva d'últimíssima hora.
Lo del Barça i l'Espanyol ja ho hem analitzat. Fa una horeta amb la Rodríguez. Cap novetat, insistim, la filosofia del programa d'avui. I ara què? Sobretot el Barça de futbol. I també el Barça de bàsquet. S'ha acabat la Copa del Rei. Victòria del Madrid in extremis davant del València. I el Barça, doncs, que perd l'opció directa de títol més factible de la temporada, d'aquest anus horribilis que està vivint la secció de la Cistella Blaugrana. Intentarem també treure una miqueta d'aigua clara a la situació actual del bàsquet blaugrana. I en plana poliesportiva també parlarem d'hoquei patins. Hem tingut un cap de setmana important a nivell de competicions de club. Explicarem com queda el panorama d'ara en endavant en aquestes competicions europees, i parlarem d'atletisme, perquè aquest cap de setmana a Salamanca s'han fet els campionats d'Espanya a pista coberta, amb especial brillantor per atletes del Barça, com per exemple el Pájaro, en què el David Rodríguez, una altra vegada campió dels 60, però passarà per Esports Cope Marc Alcalà, un dels... Sembla, vull tocar fusta, sí. Sembla que està sortint una generació d'atletes que poden fer coses importants a mitjà a llarg termini en aquest esport. Insisteixo, toco fusta, perquè un d'aquests representants és Marc Alcalà, des d'ahir nou campió d'Espanya dels 1500 a pista coberta. Sentirem la seva veu en el dia d'avui a Esports Copé. Preguntes,
a veure.
Recordo, comencem a posar en joc aquesta entrada doble pel Barça Sporting de Gijón. Els que s'hi vulguin apuntar, recordo que és partit entre setmana, dimecres 1 de març, i avui ja apuntem perquè vosaltres dispareu. Culpables de la situació: Luis Enrique, els jugadors, la directiva, xarxes socials obertes perquè us expresseu i opineu. I en clau blanquiblava tenim també entradeta doble per l'Espanyol Osasuna diumenge, Cornellà Prat, 12 del migdia. Escolti, creieu que l'Espanyol li va faltar ambició, li falta ambició? Guanya 3 partits seguits, es comença a parlar d'Europa, punxa contra la Real, punxa contra el Madrid. Li falta ambició a aquest equip? facebook.com/esportscopecatalunya, twitter@esportscope.
Li puedo pedir un favor?
Home, si està a les meves mans, diners no, eh?
No, diners no, ja sap vostè que jo no sóc materialista. Miri, és que tinc un amic que està escoltant la ràdio, que és de l'Espanyol.
Sí.
Es diu Jordi, que m'agradaria que li digués, no sé, algun missatge positiu sobre el seu equip, si...
Esperança, l'Espanyol. Esperança, Gil,
no, va. Home, aviam, jo crec que quan tu fas el pressupost de la temporada, poses un 0 a la visita al Bernabéu, 0 punts, amb la qual cosa estem dintre de pressupost. La setena plaça està a 3 punts. Home, cal una miqueta més del que l'Espanyol va mostrar ahir al Bernabéu. Però la setena plaça no està lluny. Parlem d'aquesta setena plaça perquè és la que li donaria a l'Espanyol passaport europeu sempre i quan el Barça guanyés la final de la Copa del Rei davant l'Alavés. Home, missatge d'esperança n'hi ha. Terreny per endavant per reaccionar, sí. Ara, anem a veure, això és futbol, els rivals també juguen. I recordo, també és un punt important, eh? El full de ruta d'aquesta temporada no parlava d'Europa.
Parlava de
quedar entre el 10 cap amunt.
Gil, i a més, no, recordem que l'Espanyol va anar a Madrid també a moltes baixes, eh? Tot s'ha de dir, i ja sap que jo soc més culer que Perico.
No, però jo ho entenc, són 22 anys sense guanyar el Bernabéu.
Molt bé, Gil.
Aquesta és la temporada de la il·lusió, el Madrid feia 7 canvis.
Adeu, Gil.
Escoltem,
gràcies,
adeu, Gil. Esponscope. Adeu.
Molt bé, Gil.
Marxo ja, adeu, va, ja marxo.
Montse, com està el Twitter? Que...
Mira, doncs, era,
pajarito,
ja saps que els dilluns...
Adeu, Gil, adeu.
Adeu, bona tarda. Ja saps que els dilluns la gent està una mica així més moixa, perquè venim dels esports,
sí.
I sobretot el que més es comenta són els temes esportius. També s'està parlant sobre el tema d'Urdangarín, si finalment anirà o no a la presó. També es parla de Punta Cana, perquè el senyor Soria, el que va ser ministre, se'n va anar a Punta Cana, Collado, a una super mega habitació.
¿Qué me dices?
I no va pagar.
¿Qué me dices?
Sí, sí, i clar,
vaya.
Si te llamas Soria i vas ser ministre, és fàcil que t'enxampin. Són els temes més comentats a la xarxa, i recordeu que tenim un pajarito que es diu Arturo, i que avui preguntem a l'audiència si teniu problemes amb el veïnat o no.
Clar.
Si teniu apartament turístic, si us agrada o no us agrada, com porteu la convivència.
678-09-48-16, o que és lo mismo, 678-09-48-16, i abans d'acabar el programa escoltarem la teva veu, les teves opinions.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
D'aquí res, 3 minuts, la Montse et parla d'un tema prou important. És un informe que hem conegut de l'Ajuntament de Barcelona on queda clar que les treballadores, les dones que treballen, que tenen feina a Barcelona, cobren 7.400 euros menys l'any que els homes. Per què? Crec que aquest estudi ho explica. La Montse parla del tema en 3 minuts, però abans jo vull saludar una molt bona amiga. Enriqueta, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pepe.
Bona tarda. Vamos a ver, déjame que me haga como siempre, ya sabes que me gusta hacerme preguntas en voz alta. ¿Te has planteado alguna vez eliminar las arrugas de la cara que te envejecen? ¿Quieres eliminar la flacidez en los brazos, en las piernas o en el vientre? ¿Te gustaría tener una solución definitiva para verte más joven? Pues yo creo, Enriqueta, que en Atredom tenéis esa solución.
Sí, Pepe.
¿A que sí?
Claro que sí.
¿A que sí?
Porque además todos queremos ser más jóvenes.
Hombre.
Y tener una piel joven. Uh-huh. Y la radiofrecuencia es la única solución eficaz. ¿Sabes por qué, Pepe? Porque vamos a recuperar colágeno y elastina de forma totalmente natural. Uh-huh. Por eso eliminamos esas toxinas de la piel, nuestra piel recobra luminosidad y por eso le vamos a decir adiós, Pepe, a las arrugas, a la celulitis, a la flacidez de brazos, a la flacidez de piernas, conseguir un vientre plano por fin. Además es súper fácil de utilizar tú misma. Te puedes hacer la sesión y los resultados son espectaculares, al instante.
Bueno, cuando dices tú misma me refiero en casa, claro, sin ninguna dificultad, ¿no?
Sin ninguna dificultad, porque tú sabes que los oyentes de COPE lo que tienen es una sesión totalmente gratuita en la comodidad de su casa, va una asesora y la sesión es, bueno, espectacular el resultado, porque en una primera sesión ya vemos cómo nuestra piel es muchísimo más joven. El teléfono para los oyentes
Venga,
de COPE,
vamos a darlo.
900 23 24 21.
Oye, cuando llaman, ¿qué tienen que decir? A ver, vamos, explícame un poquito. ¿Qué dicen? 900 23 24 21. Coge la señorita el teléfono. Hola, buenos días, Atredom. ¿Qué hay que decir exactamente?
Hay que decir que quieren la información que le vamos a dar, en qué consiste nuestro equipo de radiofrecuencia. Les vamos a ofrecer esta sesión totalmente gratuita para que lo comprueben y puedan ir después valorar y puedan decidir, Pepe. Y además, si se deciden a que es que sí, como llaman ahora, pues van a tener el 70% de descuento con la promoción de que la pueden pagar poquito a poco sin intereses a partir de mayo, Pepe.
Hasta mayo no hay que pagar un euro, muy bien.
Hasta mayo
ni
un euro, ¿eh? O sea que disfrutamos de radiofrecuencia 3 meses en mayo, que estamos en plena primavera, uh-huh. Estamos ya guapísimos y además con 3 regalos y llaman ahora mismo.
Venga.
El plan 1-2-3 de pérdida de peso. Yo lo que quiero es que Operación Bikini sea perfecta.
Estupendo.
El suero de colágeno puro concentrado,
muy
también
bien.
Gratis. Y bueno, ese diseño express de cejas para que a partir de ahora tus cejas a tu gusto. Solo hay que llamar al teléfono 900 23 24 21 y decir, quiero que vengáis a hacerme una sesión gratuita.
Pues nada, ahí de fácil, así de fácil es. 900 23 24 21 Atredom, la radiofrecuencia definitiva. Gracias, Enriqueta, un patunet.
Un patunet muy grande.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
La tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde Sutera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la memòria de la piel.
Sí, Rosana, no? Ara sí que és Rosana, la música que ens acompanya aquí a Herrera en COPE i Migdia Cope Catalunya i Andorra. Bueno, escolteu que nosaltres sempre estem copsant estudis, informació que ens arriba i ens agrada oferir-li a l'audiència d'aquest programa. Bueno, que sapigueu que avui ens agradaria parlar sobre un informe que ha fet l'Ajuntament de Barcelona on es parla que les treballadores cobren, atenció, 7.400 euros menys l'any que els homes. En parlem amb la Sara Barbel, que és la directora general de Barcelona Activa. Sara, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem una mica explicant què feu a Barcelona Activa, perquè feu moltes coses, no?
I tant. Barcelona Activa és l'Agència de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Barcelona. Així que, si les persones estan a l'atur i volen tenir accés a orientació, a formació, a contractacions, fins i tot totes les polítiques actives d'ocupació, aquí les poden trobar. I si el que volen és que tenen una idea i volen crear una empresa o volen fer una cooperativa o dins de l'economia social i solidària, nosaltres també els ajudem a muntar els seus projectes, a treballar col·lectivament i a poder desenvolupar-se en el món de l'emprenedoria i en el món empresarial.
Fantàstic.
Si el que tenen és una empresa, també poden venir a veure'ns, que també tenim l'oficina d'atenció a les empreses, sigui petita, sigui mitjana, és a dir que, vaja, tot el que sigui promoció econòmica de la nostra ciutat, sereu benvinguts i benvingudes tots.
Doncs ja hem pres bona nota, Sara. Anem amb aquest informe en el que es parla de que les dones, malauradament, cobrem menys que els homes. Això no és notícia, però sí que seria notícia que en aquest segle XXI, que sembla que tot ha evolucionat tant i tant, resulta que hi ha aquesta bretxa salarial de diferència d'uns 7.400 euros, no?
I tant. Mira, no és notícia perquè a principis del segle XX, ja al 1908, va haver una vaga de molt gran de treballadores defensant que elles cobraven la meitat que els homes. És a dir, que ja en aquell moment era la meitat, ara, bueno, estem en un 22% de diferència, o sigui que, bueno, la veritat és que costa molt de revertir aquesta discriminació. És així.
Vostè digui l'altre dia, Sara, que això es manifesta en la infravaloració del treball realitzat per les dones.
En part, sí. És a dir, a què es deu que es cobri menys? Doncs, d'una banda, els tipus de contractes. És a dir, resulta que les dones tenen la gran majoria de contractes a temps parcial, perquè se suposa que han de combinar el seu treball remunerat amb la cura de la família, amb la vida personal, les tasques domèstiques... Però, clar, si tenen contractes a temps parcial, que el 72% de tots aquests contractes els ocupen dones, què passa? Que cobren molt menys. És a dir, que el fet de que moltes dones estiguin contractades a temps parcial fa que tinguin sous menors. Però no només. Quantes dones tenim directives o tenim presidentes d'empreses, d'institucions? Molt poques. De fet, només tenim un 16%. Això el que fa és que, al tenir poques dones que cobrin molt, el sou general de les dones també és més baix. És a dir, que totes aquestes coses van sumant perquè finalment es cobri poc. Què vol dir una poca valoració? Doncs es pensa que les dones no seran bones directives, no seran bones líders i per això no se les contracta.
Uh-huh.
O, per exemple, les professions molt feminitzades, aquelles professions on tenim moltes dones, com són l'educació, la salut, els serveis a les persones, no? Totes aquestes, resulta que els sous són menors que altres professions molt més masculinitzades, com per exemple les enginyeries, la ciència, la tecnologia, aquestes estan molt més pagades i, en canvi, hi ha molt poques dones. I en les que hi ha moltes dones, poc pagades. Això vol dir que el que fan les dones, el treball que fan les dones, no està igual de remunerat que altres tipus de treball en altres professions.
Doncs està fatal, això.
Clar, llavors, si sumem tipus de contracte més poques dones a llocs directius, que això és el que diem un sostre de vidre, no? És a dir, si les dones tenen igual de formació que els homes, si tenen la mateixa experiència i les mateixes habilitats,
clar.
Per què no pugen? Per què no hi són?
Clar.
Per això és un sostre, però que és de vidre, perquè no el veiem. Sembla que no hauria de ser, però en canvi continua estant, no?
Uh-huh.
Amb la qual cosa, tot això el que suma és que el sou és menor. I si el sou al final de l'any és menor, tenim que la pobresa també és femenina. És a dir, que al final les dones cobren menys pensió i tots els nivells de pobresa també són les que més cobren la renda mínima d'inserció perquè són les que tenen menys ingressos. Uh-huh. És a dir, que aquest realment és un problema laboral molt important i que surt molt poques vegades quan es parla dels problemes laborals.
Uh-huh. El que fa, imagino, que la conciliació laboral, vida familiar, etc., i aquests sous és el que fan segurament que moltes dones acabin deixant els estudis i fins i tot les feines, no?
Clar, però això també és un problema, perquè justament què és el que passa amb el treball que es fa a la llar, que és no remunerat. És a dir, les dones treballen a la setmana unes 21 hores i mitja, 21 hores i escaig, de més. O sigui, de més de la feina remunerada que puguin fer a fora, la fan a la llar. Però el treball de la llar, quan val? Clar, no té preu, és a dir, fa gratuïtament.
Sí, mira, l'altre dia divendres vam estar parlant sobre això, sobre els diners que es podrien, bueno, del que pujaria
el PIB. I tant, el producte interior brut.
Correcte, el PIB amb el tema de que si es pagués les hores que es fan a casa, no?
Clar, sí, sí. Però això és molt important perquè ens està mostrant que hi ha tot un treball que realitzen les dones que no té, és a dir, que no es paga, que s'està fent de manera gratuïta. Per això jo deia en aquest article que vostè diu que és una infravaloració, en realitat, del treball de les dones, perquè si es fa a la llar, senzillament no es paga, i si es fa treballant remuneradament, es paga menys. Es paga menys o estan en llocs inferiors. Amb la qual cosa, aquí el que és fonamental és, d'una banda, atorgar valor a tot el treball que tradicionalment han fet les dones i el que fan a l'actualitat, i d'una altra, que els homes han de corresponsabilitzar de la vida personal, familiar, que hi ha a la llar, perquè si no hi ha una corresponsabilitat, mentre recaigui sobre les dones aquest tema, això les fa, evidentment, renunciar moltes vegades a les seves carreres professionals. I això és injust, que hagin d'escollir. Perquè els homes no han d'escollir, tenen la família i tenen la feina o la professió. Doncs les dones han de poder tenir amb dues coses, també.
Mm-hmm. Bueno, li agraeixo molt, com sempre, que hagi estat al telèfon la Sara Barbell, que és la directora general de Barcelona Activa, que ens ha explicat tot això que fan allà, que ajuden moltíssima gent, i avui hem aprofitat la vinentesa per parlar sobre aquest informe, sobre el que, malauradament, les dones no volem guanyar el que els homes. Volem guanyar el que ens hagin de pagar, no?
El que és just.
Correcte.
Exactament.
Exacte, igual que els homes.
Igual.
No, per ser, no volem guanyar el mateix que els homes, volem guanyar el que ens mereixem, i els homes
exacte.
Igual. Sara, moltes gràcies.
D'acord,
tant de bo,
gràcies.
Tinguem una altra conversa d'aquí poc i en parlem, que les coses han canviat molt, eh?
I això hagi canviat, i tant que sí. Des de l'Ajuntament estem intentant, a veure si ho aconseguim.
Tant de bo. Gràcies, Sara. Una abraçada. Adéu-siau.
Doncs una entrevista d'un tema important, d'un tema que no hauria de ser així, com tu deies, però a més amb alegria i optimisme. Aquesta dona respira optimisme i positivisme, la directora de Barcelona Activa. Digues, Montserrat.
No, he dit així.
Estàs d'acord amb mi, eh? Que anava escoltant-lo i jo m'estava emocionant i il·lusionant. A més, teniu tota la raó. Escolta, res, dos minuts i tornem i parlem de més històries que hem preparat per tu en aquest migdia COPE, Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tens clàusula sol a la hipoteca i pagues més del que deuries? Prou! Recupera els seus diners amb Aprevef. Amb un 97% d'èxit, Aprevef és una associació d'afectats per productes financers que lluita per recuperar els teus diners. Totes les visites són gratuïtes. Informa't al 93 281 1140. 93 281 1140. Aprevef guanya, tu guanyes.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este cuatro.
Igual hay que fecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Están asustados. Están disfrutando del Bosque Animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el Bosque Animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
En Petronieve sabemos que el viernes es tu día favorito, el nuestro también. Por eso te ofrecemos el mejor precio garantizado en carburante en nuestras estaciones este viernes. Feliz Petroviernes. Petronieves, 25 años creciendo juntos. Más info en petronieves.com.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
¿Sufre alguna dolencia o enfermedad que le impida trabajar? Somos especialistas en pensiones de invalidez desde hace más de 35 años. Toro Pujol estudia la viabilidad médico-jurídica de su caso sin coste alguno para usted. Toro Pujol, llame al 93-215-9702 o visítenos en abogadosinvalideces.com para concertar su primera visita gratuita en nuestro despacho junto a Paseo de Gracia.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts d'una, el migdia continua. D'aquí no res, parlem d'un tema força preocupant i a la vegada us donarem consells, no nosaltres. Serà l'àrea de prevenció de bombers de la Generalitat de Catalunya, serà el seu subinspector, el Carles Noguera, que parlarà de les 5.900 accidents, incendis domèstics que va haver-hi a Catalunya l'any passat i sobretot de les 20 persones que van morir. Us donarà consells perquè això no torni a passar, perquè portem 3 anys en què no paren de pujar el número d'incendis i accidents a les llars catalanes, accidents domèstics. Aneu en compte i després arribarà l'actualitat esportiva i moltes, moltes històries més. Aquí, a casa teva, COPE, Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estem i aquí seguim. Atenció, senyores i senyors, molta atenció a aquestes xifres. Durant l'any 2016 van cremar a Catalunya gairebé 5.900 domicilis, llars, un 5% més que l'any anterior. La major preocupació és que les xifres no paren de créixer des de fa 2 anys. Per què? Doncs ara mateix sabrem els perquès. Saludem el subinspector de l'àrea de prevenció dels bombers de la Generalitat de Catalunya, Carles Noguera. Carles, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Carles, hi ha raons objectives que expliquin aquest increment des de fa 3 anys als incendis a les llars a Catalunya?
Mira, les raons no les tenim determinades. El que sí que tenim perfectament determinat és el lloc on ens comencen bàsicament els incendis a casa nostra. Mm-hmm. I això són 3 àmbits totalment clars i totalment determinats. Un és la cuina. Un altre són tots els mecanismes d'escalfor en època de fred. Això vol dir estufes elèctriques, llars de foc o estufes de butà amb flama oberta. Uh-huh. I el tercer punt, bàsicament, és el tema de les sobrecàrregues elèctriques a través dels endolls.
És a dir, que està molt clar on comencen els incendis. I mira que vosaltres i nosaltres, és a dir, bombers i mitjans de comunicació, avisem. I per què continuen sent aquests punts els jocs d'inici dels incendis? incendis, i mira que s'avisa i es diu, no?
Sí, sí, però mira, també hem de pensar que la majoria dels incendis estan provocats o per descuits o per causes totalment involuntàries, eh?
Sí, sí, sí.
I l'única cosa que hem d'anar fent és una crida a mantenir l'atenció, sobretot en accions tan domèstiques i tan senzilles com és la cuina. El fet de cuinar és una acció de risc perquè estem en punts de calor, punts de foc, val?
Sí, sí.
I això ens necessitem una atenció contínua quan sobretot tenim paelles o tenim fregidores, perquè l'oli se'ns pot inflamar de manera immediata i això pot provocar que al moment tinguem un incendi dintre de la cuina que es pot propagar de manera immediata per tota la resta del pis.
I si comença un incendi a la cuina, què fem? Què hem de fer? A veure, quina és la reacció? A banda de posar-nos nerviosos, perquè això és inevitable,
sí,
no?
Sí, posar-nos nerviosos, això segur que ens posarem nerviosos. Això és inevitable. Mira, el primer que hauríem de tenir molt present és que si l'incendi es comença perquè se'ns inflama l'oli d'una paella, l'acció immediata que hem de fer és tapar-la. Amb una tapa metàl·lica, si no tenim una tapa metàl·lica, agafem un drap, el mullem, l'escorrem bé i el posem a sobre i tanquem el gas. Val? És a dir, el que diem sufocar l'incendi, així ens queda totalment apagat. No hem de tirar-hi mai un got d'aigua, no hem d'intentar agafar la paella o la fregidora i portar-la cap a la pica, res d'això. Només tapem i tanquem el gas.
Molt bé. I si la cosa va més, 112, no?
Evidentment. I m'agradaria que la gent tingués clara una cosa. Mireu, sempre que parlem d'incendi, pensem molt en foc. Sí, sí. Incendi-foc. Sí. Doncs m'agradaria que comencéssim a pensar d'una altra manera. Incendi vol dir fum. Ah. Incendi també vol dir fum. I el fum és el que ens provoca els danys a les persones. Val? I el fum se'ns escampa molt ràpidament, no només pel lloc on ens comença l'incendi, per la cuina, si ha començat a la cuina, sinó per tota la resta del pis. I si a més tinc una porta oberta, se'ns escampa al moment per tota la resta de l'edifici. Per tant, accions immediates i molt senzilles. Tancar totes les portes que puguem i avisar de manera immediata el 112. Sempre, sense dubtar-ho.
Perquè si hem de posar en nivells de periodicitat, el fum estaria per sobre del foc en algunes ocasions?
Sens dubte. No, sempre.
Sempre.
El fum és el que ens provoca danys a les persones. No només a les persones que puguin estar de manera immediata en el punt on comença l'incendi, sinó també a qualsevol punt de l'edifici. No només del pis, sinó de l'edifici. Per tant, sempre tanquem portes i sempre toquem el 112.
Carles, l'any passat, per desgràcia, 20 persones van morir a causa d'això, dels incendis a les llars catalanes, i la majoria eren persones grans. Què passa? L'edat està relacionada o no?
Sí, sí, sí. És a dir, el que tenim totalment determinat és que les persones grans és un col·lectiu de risc. És un col·lectiu de risc, primer, perquè acostumen a estar molta més estona a casa, segurament, perquè la capacitat de reacció potser no és la més ràpida, com una persona adulta, en plenes condicions físiques, que potser és fàcil que es puguin tenir algun descuit. Per tant, hem de tenir una especial cura de les nostres persones grans. Val? La millor manera de protecció és a través de les instal·lacions de detectors de fums. Això és la millor manera, no només per persones grans, sinó fins i tot per tota la població. Tots a casa nostra hauríem de tenir un detector de fums instal·lat.
Però no els tenim, no?
No els tenim.
Aquesta és la qüestió. Per què?
Mira, per desconeixement. N'estic convençut que és per desconeixement. Des de Bombers ho tenim totalment identificat, això, també. És a dir, el detector de fums és un dispositiu absolutament econòmic, costa menys de 20 euros, el podem comprar a moltes ferreteries, el podem instal·lar sense cap mena de problema, no requereix que vingui cap lampista que ens faci una instal·lació complicada, només requereix una pila, una pila que la podem canviar cada any, i el que fa és, si hi ha fum a casa, emet un senyal acústic molt evident que ens avisa que hi ha alguna situació de risc. Si tenim persones grans, això encara és
més necessari. Efectivament.
Tenim una manera de col·laborar excel·lent, una línia de treball iniciada excel·lent, amb tots els serveis que proporcionen els teleassistència domiciliària. Que això és un servei públic del qual com a ciutadans en podem estar orgullosos, atès que funcionen molt bé. Són mecanismes de contacte permanent gairebé amb les persones grans, sobretot que viuen soles.
Un altre punt d'inici d'incendis, ho comentaves tu, són estufes amb flama.
Sí.
A veure, contra això què podem fer?
Mira, amb el tema de les aparells de calefacció que tenen o bé flama oberta, com les estufes, o bé punts d'incandescència, com les estufes elèctriques, incandescents, l'única cosa que hem de fer, les podem utilitzar? Sí, les podem seguir utilitzant sense cap problema, però l'única cosa que hem de ser curosos amb no orientar aquests elements cap a elements que poden cremar, com poden ser cortines, com poden ser colxes, com poden ser llençols, sofàs, materials entapissats, sense donar-nos ni compte, el puc deixar molt proper a aquests elements. I sobretot, si anem a dormir, quan anem a dormir, tots aquests elements han de quedar desconnectats o apagats.
Sempre. Tot apagat. Mai tot dormir apagat. Amb una estufa de flama.
Mai,
no?
mai. Perquè jo no sé què pot passar. No ho sé. No sé si de manera involuntària donaré un cop al llençol i l'acostaré més a l'estufa. No sé què pot passar.
I el tercer element, les regletes elèctriques.
Sí.
Jo això, mira que s'ha dit vegades, compreu regletes d'aquestes en condicions, perquè a més comences a endollar trastos i andròmines i no acabes mai.
Sí, mira, justament amb això, sobretot el que ens preocupa són els lladres, el que dèiem els lladres.
Sí, sí,
que,
sí, sí.
Que d'un lladre, amb un sol endoll, puc connectar 3 o 4 elements.
Sí, sí.
En aquests elements, si no hi connecto res que consumeixi molt, no hi ha massa problema.
Sí.
Però justament a l'època de fred, allà hi puc connectar doncs algun aparell que estigui connectat sempre, com la tele, per exemple. I a més hi connecto un radiador d'oli. I a més hi connecto alguna cosa. Doncs justament aquesta sobrecàrrega elèctrica fa que aquest lladre se m'escalfi. Si se m'escalfa molt, pot començar a cremar. I si aquell lladre ja no està en les millors condicions, encara pot continuar cremant. Per tant, això és un punt de risc evident i imminent d'incendi.
Doncs esperem i desitgem que a partir de l'any vinent, quan vostè i jo tornem a parlar, les xifres d'incendis a les llars doncs estiguin de baixada, que no tornin a estar de pujada, perquè no estaria bé. Carles Noguera, gràcies per les teves paraules i sobretot per la feina que feu des de Bombers de la Generalitat. Molt bona tarda.
Molt bona tarda i gràcies a vosaltres.
Gràcies, Carles, adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Noelia, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Genial. Pues preparando casi que carnavales ya.
¿Ah, sí? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De masical?
Estamos en ello, no sabemos. Va, sí. Iremos a Águilas.
Sí, sí, sí.
Águilas, ah,
sí,
buen lugar, buen lugar.
De interés internacional.
Buen lugar.
Murcia.
Oye, ¿podrías disfrazarte de masical? Porque además es tan sencillo masical.
Sí, sí, dos imanes,
dos,
¿no?
Dos imanes, una brida por si te quieres abrazar a alguien y pim pam, ¿no?
Buena idea, ¿eh?
Sí,
buena
sí.
idea.
Oye, ¿qué es masical? Vamos a hablar muy seriamente porque estamos hablando del agua, de ese agua que bebemos, de ese agua con la que cocinamos y que además desinfectamos, por ejemplo, los que tienen bebés, pues los biberones y todo lo de los bebés. Hay que tener mucha atención en el agua que consumimos.
Sí, sabes bien que hay zonas donde el agua arrastra mucha cal, la dureza del agua causa problemas. Pues por ejemplo en Murcia, en el Levante Español, Cataluña, también es el caso de alta dureza en el agua y esa cal se va depositando y va causando problemas, averías o un mal funcionamiento también de los aparatos que trabajan con ella. Bueno, pues afortunadamente los aparatos antical son una buena solución, una alternativa que es eficaz y económica en el caso de masical, puesto que no utiliza productos químicos ni filtros. Es un acondicionador para aguas duras que funciona con imanes que se colocan en la tubería general donde está el contador del agua, la llave de paso. Y primero realiza un efecto de limpieza pues por toda la instalación, pasando por grifos sanitarios y electrodomésticos, y una vez colocado, evita nuevas incrustaciones de cal. El resultado al final es que estabilizamos el pH del agua y mejoramos la calidad de la misma para todo.
Vamos a marcar un número de teléfono y nos lo van a enviar ¿cuándo?
En 48 horas como máximo. Si lo pido hoy lunes, el miércoles ya lo tiene y en un minutito nada más lo coloca a Monse, el propio usuario, porque no hace falta instalación, no necesita mantenimiento, está totalmente garantizado, por supuesto. De hecho, lo dejamos a prueba un año y si no le convence, pues lo devuelve y recupera su dinero.
Sobre todo repetir, Noelia, muchas veces lo decimos, que no necesita ningún tipo de mantenimiento masical y que además, si no nos gusta cualquier cosa, podemos descambiarlo. Porque ¿de cuánto es la garantía?
Bueno, garantía de funcionamiento de por vida, es decir, no lleva electrónica, no se avería con el paso del tiempo, por ello lo garantizamos su funcionamiento por más de 100 años, sin mantenimientos, sin consumo, y ese añito de prueba que es fundamental para que el oyente tenga la tranquilidad de saber que lo va a poder comprobar durante ese tiempo y, como decimos, si le convence se lo queda y si no lo devuelve. De hecho, Masical es el número uno antical en nuestro país, Monse.
Bueno, pues 902-107-109. Mira, Collado ya se está haciendo el...
¿El agüita?
No, aparte del agüita, ¿ah? te estabas haciendo y la maqueta, no, el patrón de Masical, porque te vas a
disfrazar. Bueno, sí,
Masical. Me podía disfrazar. Te vas a Águilas con Noelia.
Lo que pasa es que yo soy muy grandote, no sé, sería un Masical de aquellos...
El premium, tú el serías premium. El premium.
Eso.
Que es el más potente.
Para bares y cafeterías, ¿verdad?
¿Cómo?
Para bares y cafeterías, para piscinas.
Para la agricultura.
Para la agricultura,
pues,
claro.
Sí, sí. tú bueno, valdrías para todo.
Bueno, Collado Premium Masical, ya tengo disfraz, venga.
Bueno, pues un Masical vale 99 euros, pero empezamos hoy con la semana del ahorro. Aproveche porque, atención, recibiría usted un lote con dos Masical para dos viviendas más dos ahorradores de consumo de luz, que también viene muy bien, es un lote perfecto para que ahorre también energía y el problema de la cal, que también lo vamos a solucionar. 902-107-109, este lote por 99 euros solo esta semana del ahorro.
Bueno, pues
muy bien, qué maravilla,
hemos apuntado 902-107-109. Noelia, muchas gracias.
Adiós.
A vosotros siempre, un besazo.
Adiós.
Bueno, Collado, tú
si
vas
el coche te deja tirado, vale, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
¿Por qué me olvido el casco en todos lados? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi moto duerme en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Actualitat esportiva aquí hi ha moltíssima i amb molta alegria. No sé de què riu la Montse, però segurament d'alguna cosa divertida.
Es que jo sempre, gràcies, sí.
Jo sempre estic feliç. Sempre
ja ho sé, com ha de ser. Elena Condis, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quique Iglesias.
Ben trobat.
Sí, senyor, aquí estic, ja he tornat.
Estan patint per vostè.
Ja he tornat. I José Luis Gil, què tal?
Molt bé.
Bueno, no, això que has posat...
El meu estat no ha variat des de
ja
les
sé,
darrers
ja.
35 minuts.
Ja sé que vostè és un home emocionalment molt estable. Què diu aquí? I ara què? Què vol dir
ara què? Sí, ara li preguntarem a l'Helena, perquè el i ara què és el leitmotiv de l'edició d'avui d'Esports Cope, però no recordo ara qui va ser el científic o el filòsof que va anunciar aquell principi de que quan les coses van malament sempre poden anar pitjor. No ho recordo, això és un principi científic.
Crec que va ser Donald Trump.
No, li dic perquè hi ha una última hora que afecta a la informació del Futbol Club Barcelona.
Ai.
I que fa al·lusió al cas Neymar 2. Aquella demanda interposada per Dis, després que el Barça reconegués el cas Neymar 1, que el que li va abonar a NIN era sou del futbolista i no pas traspàs per sortir del Neymar 1 sense acabar de calcular les conseqüències del Neymar 2. En resum, la sala de lo penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat els recursos interposats per Barça, Santos, NIN i la mare del futbolista de Neymar després que el jutge de la Mata ordenés apertura de judici oral per la demanda presentada per l'empresa DIS, és a dir, per aquest cas Neymar 2.
I això què vol dir?
Això vol dir, paràgraf 2, que la sentència de l'audiència és ferma, no es pot interposar cap recurs de cap mena, per lo qual Barça, Santos, NIN i la mare de Neymar s'hauran a la banqueta dels acusats, en aquest cas Neymar 2. És a dir, definitivament, això va a missa, hi haurà judici a l'Audiència Nacional pel cas Neymar 2.
I quan serà la boda? Digo, el juicio?
Doncs miri, aquí no hi figura la data, per tant, permetim que no em llenci a la piscina, però el que sí que diu aquesta informació és que aquest judici s'hauria de fer a aquest 2017 que està en curs. Clar, estem en el mes de febrer i hi ha marge per endavant.
Estarem entretinguts els companys d'esports, Elena?
Bo, i els de tribunals.
Els de tribunals també.
Sí, se li gira perquè, feina a la Patricia Rossetti.
Perquè serà l'Audiència Nacional de Madrid, per tant...
Jutge de la Mata,
No sé si l'aviatgem.
Escolti, gràcies per venir, Collado. Jo entenc que després de l'Udaí...
Escolti, ja fa estona, Montserrat, digue'ns que fa estona que estic aquí.
Després de l'Udaí...
Bueno, però... hay que decir que t'echan de menos.
Ah, molt bé.
El que és curiós, Elena, és lo diferent que veuen al món Bartomeu abans del partit i Luis Enrique després del partit respecte al que ara mateix veu i sent la grada del Camp Nou i l'afició després d'aquest Barça 2 Leganés 1.
Sí, va sorprendre perquè ahir al partit vam trobar a faltar el lideratge al camp, a la banqueta, tampoc sembla que n'hi hagi a la directiva. El vestidor encara no s'ha recuperat de la duríssima derrota a París. Ahir es va fer evident al terreny de joc, on vam veure un Barça lent, sense idea, sense intensitat, sense futbol. Un cop més és significatiu, Ter Stegen va ser el millor de l'equip, Leo Messi de nou va ser decisiu, va maquillar un desastre amb dos gols, el segon ni el va celebrar, i Luis Enrique va escoltar els xiulets del Camp Nou. Quan una part de l'afició corejava el seu nom, els altres responien amb xiulets cap a l'entrenador. Ell va reconèixer que nota falta de confiança en l'equip, però públicament, atenció, va sorprendre, va voler defensar l'actitud irreprochable dels seus jugadors.
Solo puedo decir que independientemente de cómo les pueda salir los partidos a mis jugadores, veo una actitud intachable, inmejorable, mejor que en los dos años anteriores en los que he estado, y eso con este nivel de jugadores solo puede darnos buenos resultados, y estoy convencido que la situación va a mejorar al 1000%.
Un Luis Enrique que assumia els xiulets cap a ell, però no cap a André Gómez, que també va ser pitat al ser substituït per Andrés Iniesta. Precisament el capità va manifestar que no s'ha d'assenyalar els jugadors que acaben d'arribar i que seran claus en el futur de l'equip, referint-se al portuguès. I Robert Fernández, el secretari tècnic, va dir que André Gómez se l'ha de recuperar.
Que és una manera d'admetre que ara mateix no està bé, encara que no oblidem, és el primer any d'André Gómez al Barça.
Jo crec que està espantat, simplement.
I Luis Enrique és un dels jugadors a qui més confiança li dona, André Gómez. 6 totalitats consecutives per davant del portuguès.
I que no li pertoquen determinades responsabilitats en determinats moments crítics. Ara mateix André Gómez pot ser moltes coses, però no és una vaca sagrada, per dir-ho d'aquesta manera, del vestidor del Barça.
I és un jugador amb reaccions diferents a la resta de jugadors.
Esports Cope, protagonista per analitzar això, i Sanedrín un dia més, perquè cal, amb signatures de premsa escrita per veure aquest i ara què del Futbol Club Barcelona.
Molt bé, gràcies, Helena. I ara parlem d'Espanyol, que està aquí el Quique amb moltes...
Dos noms propis, Un Víctor Sánchez, que el tens al guió, i un altre, Leo Baptistao, però que t'ho explica el Quique.
No? El Víctor Sánchez, a veure, hi ha informacions que diuen que torna Víctor Sánchez. No torna Víctor Sánchez, segons ha pogut saber Sports Cope. Encara continua recuperant-se del sòl i de la cama dreta. Es baixa des del 6 de gener. Aquesta setmana tornarà a fer camp, sí, però no jugarà diumenge davant Osasuna. Jo penso que no arribarà tampoc a temps per ser titular, ni molt menys davant el Celta el dimecres 1 de març, oi, Gil? I sí que estaria disposat a jugar d'aquí a 13 dies, diumenge, contra el Villarreal, al Madrigal, a l'estadi de la Ceràmica. Així que no torna Víctor Sánchez, ni tan sols tampoc ho torna Leo Baptistao. Un Leo Baptistao que per fi sabem de quin mal té, perquè té lateralgia d'origen tendinós des del 12 de desembre. Avui el club ha fet oficial tot el seu historial mèdic, que s'ha anat complicant al llarg del temps. Porta més de 2 mesos de baixa i encara no sabem quan tornarà. S'ha tractat amb factors de creixement. Els propers dies incrementarà el nivell de feina, però en unes setmanes, diu el comunicat, en unes setmanes hauria de començar ha entrenat de forma paulatina amb el grup, així que paciència. En Leo Baptistao, tant de bo pugui jugar 2 o 3 partits aquest any, ja li dic de ben segur. Víctor Sánchez està a punt de tornar, però encara no. Baptistao encara en tenim per setmanes.
Pels més morbosos, avui toca columna d'opinió i bitllet de Javier de Aro després del partit al Bernabéu.
Agafin-se que venen curves.
Correcte.
Merci, Quique.
Adéu.
Bueno, la jornada, faci'm un...
Si no, recordar que el dimecres juga el Barça. Sí, indirectament, perquè recordem que aquest dimecres a 6:45 de la tarda el Madrid recupera un dels dos partits que té pendents a la Lliga, concretament el que ha de jugar al camp del València. O sigui que indirectament aquest dimecres juga el Barça. Per cert, tenim Champions aquesta setmana. Dimarts Atlético de Madrid, dimecres Sevilla. O sigui que estarem entretinguts futbolísticament, encara que el Barça estigui encara en aquesta fase de recuperació. Plana poliesportiva, companys. Plana poliesportiva, bàsquet. Aquest cap de setmana era protagonista a la Copa del Rei. Victòria final del Madrid contra el València. Adeu del Barça en semis, precisament contra el conjunt valencià. I el Barça que deixa escapar l'opció més directa i factible de títol. La Copa del Rei era en 3 partits. Se li ha escapat al quadre de Georgios Barchokas. La situació a l'Eurolliga molt complicada. Cal regirar la situació de la secció i, sobretot, recuperar jugadors lesionats de cara al que pugui ser el desenllaç de la Lliga, anàlisi també del que ha de passar a la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona. I en plana poliesportiva, hoquei patins, com queda el quadre de competicions europees després d'aquest cap de setmana, i atletisme, després d'uns brillants campionats d'Espanya a Salamanca, passarà per Esports Cope el campió de 1500, Marc Alcalà.
Gràcies, Gil.
Molt ràpidament, en clau Barça, dispareu, culpable Luis Enrique, els jugadors o la directiva? En clau blanquiblava, creieu que a l'Espanyol li manca ambició?
Molt bé, moltes gràcies, després escoltem els esports, i ara... Collado, una emporta sardinada després del programa.
Un consejito y después anem a Casa Darío.
Casa Darío.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estamos, Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Estaba yo, como siempre, tecleando el ordenador y me he ido directamente a Casa Darío. Marisquería. Y un poco más, Abelardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, me he asustado con el bogavante y las cigalas impresionantes que tenéis ahí en la página web. Es tremendo, ¿eh?
Sí,
mira,
bueno.
Mira.
Lo que puedo decir es que son reales, eso sí.
Son reales.
La foto es de cigalas y bogavantes reales.
Reales.
Eso es cierto.
Estamos hablando, amigos y amigas, de uno de los restaurantes con más historia en Barcelona, Casa Darío. Estáis ahí en Consejo de 100-256. ¿Desde qué año, Abelardo, está Casa
pues,
Darío?
Casa Darío está abierta desde el año 1968.
Fíjate tú.
Llevamos ahora 49 años.
Es decir, que falta poquito para que se celebre el 50 aniversario.
Pues falta poco, falta. A partir de enero del año que viene empezaremos a hacer celebraciones de los 50 aniversarios, sí, sí.
2018. Casa Darío empezó, fíjate qué foto, es que no vamos a acabar tú y yo de la entrevista, porque además son preciosas, ¿eh? Casa Darío empezó como, ¿qué era? ¿Una tasca gallega? ¿Cómo empieza?
Casa Darío, los principios, pues era una especie de taberna. De hecho, el nombre, el primer nombre que tuvo Casa Darío era Taberna Casa Darío.
Es.
Y tenía como nombre popular el rincón típico de la universidad.
Ah, el rincón típico de la universidad.
Sí, nosotros trabajamos mucho al principio pues con los estudiantes de la universidad. Uh-huh. Claro, estamos por detrás de la universidad, justo, uh-huh. De la Universidad Central de Barcelona.
De Barcelona, exactamente.
Sí.
Mira, hasta Roces. Porque Casa Darío siempre se ha relacionado con el buen marisco, con el buen pescado, pero de los arroces nos tenemos que olvidar, ¿no?
Es que un buen arroz es la base de la cocina española. Uh-huh. Lógicamente, para hacer un buen arroz hay que tener un buen marisco y un buen pescado. Esto sí es cierto.
Claro que sí. Oye, nos estamos acercando poquito a poco a ese día 19 de marzo, que es el día de los papás, de los pepes, como yo. Y es un día muy especial. Y por suerte la tradición no se ha perdido todavía aquí en Cataluña de hacer regalos al padre. Y yo, mira, vamos a hacer una propuesta este año. Ni colonias, ni calcetines, ni corbatas. Podemos regalar una comida para papá en Casa Darío, ¿no?
De hecho se hace mucho para cualquier tipo de celebración, pues la gente a veces pues regala una comida para dos o para cuatro, los que quieran o para uno.
Uh-huh.
Entonces pues se ponen en contacto con Casa Darío.
Os llamamos.
Nosotros le hacemos un vale de esa comida, se lo dan a la persona que quieran invitar, bien, su padre, su madre, sus padres,
sí, sí.
O los que sean.
Sí.
Y pues con ese vale vienen y comen. Y
ese vale, esa comida la podemos ajustar a nuestra economía. Puede ser una gran comida o una comida sencilla, buena.
Esta comida puede ser desde una gran mariscada hasta un menú degustación que tenemos, que es un menú pues mucho más económico. Y es más, nosotros siempre nos adaptamos a lo que el cliente pueda gastar.
Bueno, me dices, el menú degustación es más económico, pero tiene 9 platos.
Bueno, es que el menú degustación que tenemos es un menú que tenemos diario y es un menú que hemos hecho a base de productos que lleva que tenemos productos estrella de la carta nuestra. Pues cosas así para picar son 9 cosas diferentes para picar de los platos estrella de la carta. Para que la gente pueda venir por 35 euros, degustar lo que es la carta nuestra.
Muy bien, y con una botellita de
eso,
de vino.
Pues lleva una copa de vino, cerveza, fíjate, o agua, fíjate. Y agua.
Ese es el menú degustación, 9
sí,
platos.
Lleva el postre, lleva el café.
35 euros.
Y son 35 euros.
No nos despistemos. Si quieres invitar a papá y quieres quedar bien con él, pues ese regalo, esa comida, papá y mamá ahí en Casa Darío. Mira, yo te doy el teléfono, 934 53 31, 35, después te lo recuerdo. También, Abelardo, no nos olvidemos del tema de los salones privados, porque a veces estás buscando una comida familiar, una comida de empresa, y dices, ¿dónde voy? ¿Dónde los llevo? Pues mira, ahí en el Eixample, en el corazón de Barcelona, en Casa Darío tenéis salones pequeñitos y grandes.
A ver, Casa Darío tenemos una capacidad para 150 personas. Fíjate. Y entonces, en salones privados pueden ser desde 4 personas hasta 90 personas, todo
en una sala.
Solos, en una sala, ellos solos. Uh-huh. Y para este tipo de eventos, entonces sí que tenemos ya menús especiales así para grupos, a partir de 44 euros con lo que se quiera gastar luego cada uno. Uh-huh. Y esos menús, aparte de eso, pues si no están bien el menú o lo quieren cambiar o quieren agregar o sacar cosas, pues siempre se puede hacer.
Bueno, ya lo sabes, que en Casa Darío desde el año 1968 siempre el cliente tiene la razón. Y además tenéis el mejor pescado de Galicia, el mejor además la carne gallega también, ¿eh?
La carne es gallega y tenemos productos de aquí de la costa catalana, las espardeñas, las gambas. Tenemos
de todo.
Productos de aquí, de la costa de Cataluña y de Galicia, nos llega cada día pescado.
Muy bien, 934-53-31-35, apúntatelo, es el teléfono de Casa Darío, 934-53-31-35, con Conseil de Sen 256, que estáis a la altura de que está, con Conseil de Sen, ¿con qué?
Entre Aribau y Enrique Granados.
Fíjate si está céntrico, detrás de la universidad.
Como justo detrás de la universidad.
Abelardo, un abrazo, muchas gracias.
Pues muchas gracias hasta y siempre. Nada, que vaya bien, buenos días a todos y
hasta la próxima.
Les espero bien.
Gracias.
Bueno, me ha convencido Abelardo.
Qué gentillo que tiene nuestro amigo. Nos están escuchando ahora desde las cocinas de Casa Darío. Sí.
Bueno,
sí.
Pues un beso para casa y otro para Darío.
Exacto. Abrazos grandes. Oye, qué menú degustación, qué precio más asequible. Amado, y qué bueno lo que dan ahí, Montse.
Y a més, el millor és que està aquí al costat de la COPE.
Sí, senyora. I estan al centre de Barcelona, Consell. Escolteu, que hem de marxar, que demà és el dia dels guies turístics, Montserrat.
Correcte. Els farem el nostre petit homenatge.
Sí, senyora, perquè s'ho mereixen, eh?
Com i tant. Perquè una feina molt important.
La manera explica la ciutat, integrar turistes i ciutat, i a més estan lluitant per això, pel turisme sostenible.
Contra l'intrusisme, també, eh?
També.
Bueno, així d'altres històries en parlarem demà, que ja serà dimarts.
Amics, diu Jorge Martínez, el nostre meravellós tècnic de so, que hem de callar. Gràcies. Apa. Adéu, fins demà.
Adéu, fins demà.